L'avanç tecnològic sempre implica una certa contaminació del medi ambient. Fins i tot amb el més estricte control, és impossible evitar certes alteracions de la naturalesa. Per això es va crear el projecte per abandonar la Terra. Van ser anys, dècades i segles de treball, però al final la vida intel·ligent va abandonar el planeta. I no només això, sinó que en va esborrar tot el rastre de la seva tecnologia. Al principi algú hi tornava a fer turisme, fins i tot arqueologia, però amb el pas del temps la gent es va anar oblidant de la Terra, que va seguir el seu curs natural. Però un bon dia algú hi va anar de visita i es va trobar una altra espècie predominant, els humans. I es va decidir no intervenir i els dinosaures mai més van tornar a trepitjar la Terra.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Els amants del terror han viscut en un petit paradís aquests dies. Sitges, durant més d'una setmana, 10 dies, han estat dins d'una sala de cinema, vivint autèntiques històries de por, algunes amb tocs d'humor, acompanyats d'altres persones que senten la mateixa passió pel gènere. Avui farem una crònica del que ha donat de si el Festival de Sitges amb tres persones que l'han viscut en pròpia pell i de manera molt intensa, en Sergi Castanyer, en Marc Mosquera i la Lídia Sánchez Collado. També començarem a preparar-nos per un altre festival, el Cardo Terror de Cardedeu, que fins al 27 d'octubre programarà pel·lícules amb el terror a l'espai com a eix temàtic. En parlarem amb un dels seus organitzadors, en David Jordán. I per últim farem crònica del Girocòmic, el Saló del Còmic de Girona, que ha celebrat la seva quarta edició amb un contingut molt interessant. És el que donarà de si el sisè Quimèric de la quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons a la producció.
Els festivals.
El Festival de Terror de Cardedeu, el Cardoterror, celebra fins al 27 d'octubre la seva 14a edició, amb el terror a l'espai com a eix temàtic. Tot i que els actes paral·lels ja van començar el dia 11, el gruix de la programació es concentra entre el dijous 24 i el diumenge 27, amb un bon grapat de projeccions per a tots els gustos. Per desgranar què donarà de si aquesta edició del Cardoterror, parlem amb un dels seus organitzadors, el David Jordán. Gràcies per atendre'ns la trucada, David.
Hola, bona nit.
Com dèiem, aquest any l'eix temàtic del festival és el terror a l'espai. Per què l'heu triat, aquesta temàtica?
Bueno, ens venia molt bé que fos el 40 aniversari de l'estrena de la pel·lícula Alien, el octavo pasajero. És una pel·lícula que va canviar molt tot el que és la concepció del gènere del terror i de les aventures espacials. Des que es va estrenar aquesta pel·lícula, tot l'espai des de llavors va ser un territori ombrívol i terrorífic, i doncs ens va semblar una bona proposta doncs per fer com a temàtica aquest any.
L'any passat la temàtica van ser les seqüeles i aquest any és completament diferent. Això us ha ajudat també a fer una programació diferent?
Bueno, cada any doncs ens esforcem per trobar un tema que sigui atractiu de cara al públic. Aquest any, i és un tema que a mi m'agrada especialment, perquè m'agraden molt les pel·lícules de ciència-ficció i pues, si ja pues, les pots barrejar amb el terror, doncs perfecte. Doncs és ideal per nosaltres.
Ja teníeu clar quines pel·lícules programar i tot, o què?
Home, sí, ja tenim la programació molt tancada.
Una de les pel·lícules que es podrà veure és Terror en el Espacio, un clàssic del 65. Què li diríeu a les generacions que no l'hem vista?
Pues que s'animen a veure-la perquè és un clàssic del Mario Bava, fet amb molt poc pressupost, però que és una meravella a nivell de amb pocs diners, com fer una pel·lícula de ciència-ficció terrorífica, imaginativa i amb una lucidesa amb l'ús dels colors i del guió que espectacular.
I amb aquesta temàtica, ja ho deies abans, no hi podia faltar Alien, i podrem veure l'octavo passajero i també el regreso. Creieu que mobilitzareu els nostàlgics que fa temps que no veuen aquestes pel·lícules en pantalla gran?
Bueno, nosaltres el que farem per atraure la gent a veure Alien un altre cop, perquè Alien és una pel·lícula que s'ha vist àmpliament, és que portarem a la dobladora original, la Maria Lluïsa Solà, que és una veterana dobladora que ha doblat a milers d'actrius. Una de les seves actrius que ha doblat molt és la Sigourney Weaver, i la portarem perquè parli de la seva carrera i tal, i és per això que aquesta pel·lícula la passarem doblada. Nosaltres acostumem a passar les pel·lícules en versió original, però en aquesta ocasió per canviar una mica el que es fa en tots els festivals, i ja que tenim a la dobladora original, doncs posarem Alien l'octavo passajero amb el doblatge clàssic de l'any 79. Crec que és un bon al·licient.
Entenc que hi serà el dia que feu la projecció, precisament.
Sí, sí, la presentarem, li otorgarem al nostre trofeu Audrey i estarà amb nosaltres per parlar una mica de la seva carrera i passarem doncs aquesta pel·lícula i després la seqüela, la d'Aliens el regreso, que aquesta sí que la passarem ja en versió original subtitulada. Mm-hmm.
També projectareu un documental anomenat Los Comics de Tutain o alguna cosa així. No sé si ho he pronunciat bé. Fareu un col·loqui i fareu un col·loqui. De què va? Per què l'heu incorporat a un festival de terror?
Bueno, nosaltres sempre hem apostat molt pel món del còmic i pel món del còmic fantàstic. Josep Tutain és una figura clau dins de la indústria del còmic, no només a Espanya, sinó a nivell internacional, perquè va donar a conèixer molts autors nacionals a editorials americanes que a dia d'avui són considerats com a mestres de la il·lustració. I per celebrar això, doncs passarem aquest documental i llavors hi haurà alguns dels protagonistes del documental en un col·loqui que celebrarem després de la projecció de la pel·lícula, el del documental.
També hi haurà pel·lícules més modernes com Life, que és del 2017, i Little Monsters, que és d'aquest any, precisament, del 2019. Creieu que seran els grans reclams del festival?
Bueno, sempre, com a Carro Terror, sempre aposta per un programa que vagi des dels inicis del cinema fins a les últimes novetats. En el cas de Life sí que és una de les últimes que s'han estrenat d'aquesta temàtica, i a Little Monsters pues és, per nosaltres és l'aposta que fem cada any amb associació amb Sitges. És una pel·lícula que només s'ha projectat a Sitges i que es projecta aquí, serà la clausura del Carro Terror, i és una pel·lícula que s'allunya a la temàtica perquè la sessió de Sitges sempre va una mica en funció del que ens poden oferir el festival, i és una pel·lícula molt divertida, de zombies, i que el traurà molt públic, encara que no sigui ben bé aficionat al terror. És la pel·lícula que jo recomanaria especialment per venir a veure. Si no tenen una altra opció, Little Monsters és l'opció ideal.
De fet, anava a preguntar si precisament aquest títol capta gent que no acostuma a venir al festival.
Uh-huh. Sí, sí, perquè a part que és això, és una comèdia, té el seu rotllo zombie i tal, però és que és això, és una comèdia, uns alumnes d'una escola amb una professora que està disposada a fer el possible per salvaguardar els seus nens doncs, d'una epidèmia zombie en una excursió al camp. És una comèdia, és molt divertida i segur que tothom s'ho passarà molt bé.
També teniu una projecció especial amb música en directe de la crida de Tulu o Xulú, com li vulguem dir, el dimecres que ve, que té molt bona pinta. És el primer cop que ho feu?
Nosaltres ja havíem apostat altres vegades per fer projeccions amb música en directe. Aquesta vegada, una altra vegada vam apostar per un format més clàssic. Aquesta vegada és un format més modern. Hem agafat una pel·lícula que adapta al famós relat de H.P. Lovecraft, i serà pues, una partitura feta per l'ocasió amb música en directe, i esperem que tregui molta gent. És un mig metratge de 47 minuts amb músics, baixista, guitarra, bateria, que han treballat amb la pel·lícula per oferir una partitura nova i diferent en directe.
Mm-hmm. Aquestes propostes ja es fan en altres festivals com a Creepshow i tenen molt bona acollida, no? Perquè donen una visió completament diferent de la pel·lícula, no?
Sí, exactament. Aquesta és la intenció, donar una nova visió d'una cosa que potser ja s'havia vist, però adaptar-la també al directe i al cara a cara doncs, amb el públic.
I ja per últim preguntar-te, de totes les pel·lícules que heu programat, ja mig ho apuntaves abans, però quina diries que és imperdible? Quina hem d'anar sí o sí?
Bueno, aviam, a Carro Terror fem una mica de tot, des de clàssics de sèrie B com El terror del més allà, a la que apuntàvem de Mario Bava, el clàssic d'Alien. També tenim una sèrie B de mal gusto, com Peter Jackson d'abans del Senyor dels Anells. Tenim un John Carpenter, tenim un Horizonte Final, que és una espècie de Hellraiser a l'espai. Tenim una sessió familiar, que és una seqüela de Jumanji ambientada a l'espai, que és Tatura. És a dir, que l'oferta és molt àmplia. Vull dir, jo crec que tothom pot trobar el seu lloc i la, una pel·lícula ideal per passar una bona estona.
Doncs ens apuntem, fer una ullada a la programació, perquè si hi ha tota aquesta varietat segur que trobarem gent a qui enganyar perquè ens acompanyi. Moltes gràcies, David Jordán, per explicar-nos aquesta Cardoterror, aquesta 14a edició que teniu en marxa fins al dia 27 d'octubre. Que vagi molt bé, molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
Adéu-siau. Doncs ja ha acabat el Festival de Cinema de Sitges i els damnificats, les persones que encara tenen la ressaca d'aquest festival, d'haver estat vivint en pròpia pell dies i dies de cine, de pel·lícules i de trobades amb famosos, que també s'ha de dir, doncs els tenim aquí a l'estudi, el Sergi Casteller. Benvingut aquí, Ibèric. Ara també, bona nit, no sé què dir-te.
Sí.
Que aquest programa s'emet amb tantes franges horàries, doncs benvingut. Marc Mosquera.
Hola, què tal?
I la Lídia Sánchez Collado. Benvinguda de nou, que vam tenir aquí parlant de les nits de Vic.
Sí.
I avui, doncs, a explicar-nos, a veure com ha anat el Festival de Sitges. Mm-hmm. No sé si em podeu dir un titular així per començar la secció.
Jo, per mi, és un Sitges descafeinat en una edició on hi ha molt per descobrir. O sigui... del que anàvem podem sacar poc, però del que hem descobert allà de remenant hem trobat coses guais.
Sí, jo crec que són diversos que estem així, perquè les pel·lícules que més teníem potser ganes de veure no han resultat tan espectaculars, i pel·lícules que havíem això que tal, hem sortit bastant més encantats de lo que esperàvem. Vull dir que al final s'ha quedat tot com equilibrat, re massa dolent ni re absolutament al·lucinant.
Bueno, jo discrepo.
Sí?
A veure, a més em queixaré moltes coses,
Endavant.
Millor, així.
Quin entré, no?, en aquest programa pel festival. Però, bueno, a mi m'ha semblat, bueno, doncs, molt alçada d'altres anys. Altres anys, fins i tot, ha sigut, doncs, bueno, no gaire del meu gust, i aquest, doncs, bueno, al principi sembla que no, però ha remuntat bastant, i té, bueno, és un festival amb grans títols, que sí que a mi alguns m'ha decepcionat, no?, i altres no, i bueno, ara ho comentarem.
No sé si, Sergi, la gent que va escoltar la prèvia que vam fer, de les pel·lícules que vam parlar, alguna ha donat el que prometia, o més o menys, doncs mira, eren les que anàvem amb més ganes, però després han quedat, doncs, en un segon pla quan hem descobert altres joies.
Home, jo és que anava més o menys per lo segur, i més o menys era el que esperava. Sí que és veritat que hi ha algunes que veus i després dius m'ha agradat, però m'ha deixat un regust allà que dius malament.
És que això passa molt, a vegades.
Per exemple, l'última pel·li, que va ser la de Sadako, del Hideo Nakata.
Ai.
Va ser la típica pel·li que veus, que dius, li donaré una oportunitat, i surts i dius per què?
Exacte, sí, sí. La pregunta seria per què?
Sí. Per què? Sí.
Nakata-san, per què l'has fet? Saps? Perquè no ho sé, encara.
Però la gràcia de Sitges també és això, no?
Sí,
totalment.
Sí, la gràcia, a veure, hem de matisar, perquè aquests tres senyors venien acreditats i han tingut el plaer de poder veure pel·lis infinites, aquí com plan droga amb el suero.
Algunes molt xungues, també.
Sueros i tal.
Posem-vos en el lloc de la persona que paga quasi 15 euros per una entrada, i després la pel·lícula diria moltes paraulotes ara mateix, però diguéssim que matisant que no està a l'alçada de les seves expectatives.
Home,
clar,
jo fins fa poc ja era d'aquests, jo venia tots els 10 dies, però pagant. Vull dir que sí, em passava.
Per al·lusions?
Per al·lusions?
Persona que paga l'entrada.
Sí, jo no anava acreditada, malauradament, i llavors, doncs, bueno, doncs, comprant bonus, comprant a part pel·lis soltes, no?, i, bueno, doncs així he anat.
I quan veus pel·lícules dolentes, no tens ganes de treure una moto, cert?
Però, no, bueno, és el que té Sitges, és això, no?, que el bo de Sitges és que, tot i que no vagis acreditat, que vagis pagant, no?, l'interessant és que no vagis, que no saps realment el que vas a veure, no? És a dir, que tens una llegura, o de vegades no tens ni idea del que vas,
sí,
del que vas a veure, i és una sorpresa, i això és lo guai de Sitges.
T'agrada el risc, no, Lídia?
Sí. I molta gent va així, és a dir, i això és guai també, saps? O sigui, la sorpresa, que és el, o sigui, et decepcionarà, no et decepcionarà, o sigui, que és el que veuràs realment, saps?
Sortirem ganes d'assassinar o no?
O no.
O no.
Aniré a fer unes tapes, sí, o aniré a matar l'organitzador.
Exacte.
O les dues coses alhora.
També.
La pel·li pot ser bona i sortir amb ganes d'assassinar, també.
Exacte, això anava a dir. No necessàriament és dolent.
Sí.
I balanç d'ambient, abans de que entrem amb els títols?
L'ambient és immillorable, sí, sempre.
Sí. Sempre. No hi ha hagut canvis.
Perquè, a més, és el típic que surts, et trobes amb algú i et dius, has vist el peli? Sí. Què t'ha semblat? Ah, doncs no m'ha agradat. Ah, doncs m'ha encantat. Ah, i llavors fas allà una miqueta de debat abans d'entrar a la peli. I això jo crec que et dona vida.
Llavors sou la gent que us coneixeu de Sitges, per exemple.
Sí,
no?
Sí.
Que el Marc Mosquera tothom el coneix de Sitges.
Sí, sí, a més també passo poc discretet, vull dir, sí, al pèl roig i tal. Sí,
sí, però sí, 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 per això és el 324 cada 2x3, llavors, clar, vulguis que
sí,
no.
Sí, això m'ho ha dit molta gent, sí, que sortia en primer plano bastant
busquen
bastant sorprenent.
Les càmeres.
Doncs sí, no, però sí, sí, és això, ja surts de la pel·lícula o si no, entre canvi de sala sempre et trobes amb algú, hombre, què tal, no sé què, vols una... Bueno, quan tens un rato, anem a fer un cafè, anem a fer una cervesa, tal, vull dir, estàs tota l'estona non-stop.
Sí, sí, corroboro això, és a dir, que entre pel·li i pel·li et vas trobar gent, et vas quedant amb gent per fer un cafè, per dinar, per sopar, bueno, si tens temps, si no, doncs no dines, no sopa.
Sí, exacte.
I així, o sigui, la teva vida en 10 dies és aquesta, o sigui, estar en una sala de cinema, de projecció, i bueno, si pots menjar o no, i veure gent, parlar amb gent, parlar
el Marc sempre menja, és igual que estigui en una sala.
Jo intento, ja, sí, jo intento
aquelles mantenir-me... Aquelles aletes de pollastre del tàper, jo crec que...
Dormir o no, també.
Dormir o no, sí.
També pots fer una becaina d'uns quants minuts, no? Jo, doncs sí, ha caigut també algunes pel·lis, no?
Jo confesso que també. Alguna becaineta, sí, ha caigut. Sí, sí.
És així, Sitges.
Doncs què us sembla si entrem amb les pel·lícules? Li expliquem als oients, com que heu anat per separat i heu anat en diferents circumstàncies, no? Heu vist pel·lícules diferents, algunes sí que coincideixen però d'altres no. Uh-huh. I us hem demanat que ens féssiu un top 3 de quines han estat les vostres 3 pel·lícules de Sitges. Crec que no heu coincidit, oi? Cap de vosaltres?
Crec que no.
No. No. Perfecte, així podem fer una àmplia gamma.
Sí. Exacte, i sense posar-nos d'acord. Ah, sí? Aviam, sí, sí, que sí, no, sí. No, realment...
Ha sigut, digues tres, i així queda.
Doncs m'han dit un ocellet que comencem pel Marc, no?
Vale, doncs molt bé. Aviam, jo, a mi m'agradaria destacar en primer lloc Daniel Isn't Real, una pel·lícula que ja havia passat en algun altre festival amb bastant d'èxit, i sí que he de reconèixer que havia anat amb bastant de hype, i no em va decebre en absolut, vull dir, em va semblar brillant. És d'un director que ja va venir a Sitges el 2015 amb Some Kind of Hate, no sé si algú la va veure, Adam Egit Mortimer es diu, i és una pel·lícula sobre les bogeries, les pors internes, els monstres interns encarnats en un amic imaginari d'un nen petit que quan creix l'amic imaginari, diguem que torna perquè el noi té uns seus problemes a casa amb la mare i ell amb la seva vida que no acaba de ser com voldria, torna l'amic imaginari i diguem que potser no és tan imaginari com ens pensaríem.
Txan, txan.
I hasta aquí puedo leer. Com a destacar, els actors protagonistes són fills de... Això és perquè és Miles Robbins. Oh. És el fill de Tim Robbins i Susan Sarandon.
Oh.
I és l'actor protagonista que, per cert, va guanyar el premi a millor actor al Festival de Sitges. Ho fa realment bé. I el que fa d'amic imaginari és Patrick Schwarzenegger, que podeu imaginar de qui és fill. I realment ho fa molt bé. Ho fa molt bé. També.
Mira que el pare a vegades era allò de tio que tenia molt carisma però com a actor era
sí, exacte.
Xungo.
Aviam, també és un
com
paper
polític,
que requereix
també.
Sí, no, polític encara és pitjor, sí. S'ha de dir que el paper que fa del Patrick Schwarzenegger, que és el de l'amic imaginari, és un paper bastant creepy, bastant sec, bastant cru, el qual no acabo d'esbrinar si és que el noi ja s'ha fet d'estar quirot o és que el personatge havia de ser així, però és que queda molt bé aquest tipus de actuació amb aquest personatge. I la peli està molt xula. Fins i tot té tocs victorians i vull dir, està molt, molt bé. Jo realment la recomanaria a tothom.
Molt bé, doncs ja tenim la primera peli de recomanacions. Llavors, tens una altra segona pel·lícula?
Sí, The Wild Goose Lake, una pel·lícula que s'ha fet famosa dintre del cercle per ser la pel·lícula que en el Festival de Cannes, quan va acabar la pel·lícula, Tarantino es va aixecar i va aplaudir la pel·lícula. Clar, llavors va dir, hosti, Tarantino ha aplaudit una pel·li. Això què és, saps?
Això diuen.
És que Tarantino hi ha vegades que dona el caig, però hi ha vegades que dius, ostres, quina fricada és aquesta.
Sí, no? Sí, sí, clar, jo tenia molt d'interès en veure-la, sobretot perquè era de Diao Jinan, o com es pronunci, el meu mandarín és, va una mica com va, que va guanyar el 2014 l'Os d'Or de la Berlinale amb Black Coal. I The Wild Goose Lake és un thriller super noir, però noir en tots els sentits, o sigui, a part que si tot passa de nit i és molt, molt noir de crims i bandes i lladres i serenos i tal, és molt fosc en quant a naturalesa dels personatges que surten a tota la pel·lícula, siguin protagonistes o no, perquè més que el que passa en la pel·li, que és una fugida cap endavant d'un líder d'una banda que roba motos, que fuig d'una altra banda que el volen pelar, i a més fuig de la policia perquè intentant defensar-se mata a un policia. Llavors resulta que el persegueix tothom. Llavors és com, bueno, jo hace delante.
Molt boig, no?
Però no, aquí està la gràcia, la pel·li és molt lenta. Oh. O sigui, en cap moment, o sigui, quan té moments d'acció i violència...
Ah, però si té la banda sonora, això que estem sentint de fons, està estupendo. Doncs
pues, la pel·lícula frenètica no és. El que pare és que quan té un moment frenètic, agafa't i posa't el cinturó. Perquè potser dura dos minuts la seqüència i al·lucines. Perquè fins i tot té moments gore. I és com, què? No, és realment espectacular.
Aquesta va ser una decepció per mi, eh?
Sí,
sí, sí.
A mi em va encantar.
Vaig quedar al final del festival solament per aquesta, que vaig aconseguir entrada al final, no? Mm. I, bueno, l'esperava moltíssim i al final, doncs, bueno, em va costar molt entrar a la peli, no em va captivar. Està molt ben feta, molt ben realitzada, però no crec que sigui fàcil d'entrar. O sigui,
no és fàcil.
El
cel·lenta no
arriba ràpidament, és a dir, has d'entrar tu, perquè si no, no... Però bueno,
és està que, molt ben feta. Els thrillers xinesos, no de Hong Kong, que són molt, molt, molt frenètics, els de Xina, són molt així, són molt d'atmosfera, molt de ritme molt lent, molt de cocció lenta, i però bueno, a mi em va agradar molt, realment.
Si hi entres bé, si no, quedes fora completament, no?
Sí, bueno, la història potser no m'interessava moltíssim i ja, en si, no? I després com està tractada, no? No el guió està molt bé i això, no? Però bueno, no sé, que una de les pel·lis que em va decepcionar, no?
Doncs... No, escolta, per gustos colors, sí, sí, això... Sí.
És la gràcia, no, també,
sí,
de
tenir
tres persones que heu vist
però molt ben realitzades.
Que a més és el que deia el Sergi, surts de la pel·lícula, ai, mira, què t'has vist, sí, què t'ha semblat, no m'agrada gens, i tu pensant, hosti, a mi m'encanta.
I a vegades coincideixes i a vegades coincidiu en què no s'ajuda, que meravella, sí que...
Home, si algú que no coincideixes mai, si et recomana una pel·li, no la vegis.
Evidentment.
No, perquè vol dir que el criteri no...
Clar, per això va bé, també, aquesta mira-la, vale, ja sé que no, però sí, sí.
Tercera pel·li del Marc.
I la tercera és una pel·lícula bastant especial. En francès és algo així com Les Girondelles de Kabul, el que seria Les Golondrines de Kabul. És una pel·lícula d'animació que està feta amb aquarel·les. O sigui, tota la pel·lícula està feta amb aquarel·les, el qual ja és vistosament peculiar. I diguem que és una pel·lícula bastant femenina, en el sentit que està dirigida per dues dones. Està basada en la novel·la de Yasmin Kadra del mateix nom. I les protagonistes són dues dones de l'any 1998 a Kabul, en plena crisi talibana, amb tota la repressió, burques i tal. I realment, clar, dius, clar, és un drama, i penses, bueno, això a Sitges que hi pinta, no? És que és terror pur, perquè clar, realment és un terror totalment tangible que es va viure i que s'està vivint encara avui dia. I són dues dones de dues generacions diferents, una que ja és gran i està bastant malalta, i que el cuida el seu marit, que està desenganyat de tot. Vull dir, ha participat en guerres, en manifestacions, i està allà que diu, jo ja estic, que ja és igual, deixeu-me aquí en un sofà i tal. I en canvi l'altra és una noia jove que té una parella, que volen viure un futur que veuen que no tenen, i llavors és, bé, com veuen la situació de Kabul, com era i com és en el 1998. Hi ha un gir de guió amb què una acaba a la presó perquè, bueno, siguin talibans pot ser qualsevol cosa, però no, és bastant greu. I, bueno, bàsicament reflexiona molt sobre el sentit de la llibertat, sobre la privació de drets i realment dura la pel·lícula. Al final sí que tinc, sense explicar què passa, és un pèl obvi quan la vas veient, però tot i així és meravellosa.
El fet que sigui fet així amb animació i amb aquarel·les, tu creus que també és per restar-li una mica del punt aquest del drama?
Jo suposo que sí. És una mica com quan les pel·lícules es fan amb animació via rotoscòpia, que s'han hagut de rodar abans. Jo crec que ho fan com tractes un tema molt dur o algo, intenten com distanciar potser l'espectador de la realitat, de dir, no, o sigui, intenta captar el missatge sense captar el que t'estic ensenyant. Crec que és una mica així, però fins i tot a mi, jo et reconeix que a mi em va interessar la pel·lícula perquè estava feta amb aquarel·la. Llavors vaig veure de què anava i dic, hosti, doncs m'interessa més. Però he de dir que el primer factor que em va agradar és que estava feta via aquarel·la i és molt, molt maca. O sigui, visualment és preciosa.
Hem pogut veure els tràilers mentre buscàvem les músiques i això, i la veritat és que és molt, molt cridaner, no? L'estètica és molt diferent. I això que sorprèn, és que sí. Doncs bé, ja tenim el top 3 del Marc. Anem al top 3 del Sergi.
Ui, mira, aquí t'he portat 3 propostes diferents. Una és un anime, la segona és una comèdia i la tercera és una pel·li que ha dividit, això que dèiem, a molta gent. Comencem per la... Per Weathering With You, la nova pel·lícula del Makoto Shinkai, que aquí es dirà...
Aquesta sí que ens la vas recomanar a la prèvia,
sí.
me'n recordo.
Aquesta es dirà aquí El Tiempo Contigo, què dius? Títol xungo, eh? Home,
jo hauria deixat Weathering With You, si ja van deixar Your Name, pues deixa... Però bé.
Sí, perquè la traducció de Weathering seria Tiempeando Contigo.
Sí, bueno.
Trampejant amb tot, no?
Tiempo Contigo tampoc està malament, no?
Sí.
No, seria...
Bueno, no està malament.
De fet, juga amb això del temps, no? I...
Sí. Que pot donar mal entendre entre el temps relatiu i el temps físic de la pluja i tot això.
Sí, sí. Clar, la pel·lícula és temps de clima.
Exactament. O sigui,
la pel·lícula juga amb això.
La pel·lícula tracta d'una nena que té poders, que pot controlar el temps climatològic, i un noi que s'escapa de casa seva, que la coneix, i doncs... fundaran una espècie com d'empresa per que tu la truques i et diuen, bueno, doncs avui en caso sisplau, que faci sol, i ella doncs va i et fa, però clar, si controles el temps has de donar una cosa a canvi, no és gratis allò del canvi al temps. I a partir d'aquí, doncs, ja seria, jo crec, spoilers.
Són els desitjos enverinats, una mica.
Sí, que dius, sí, pots fer coses, però tens que pagar un preu per fer això.
Estàs canviant el propi sistema natural, no? Sí. Per tant, el preu no és barat.
I, naturalment, com és el Makoto Shinkai, doncs, hi ha una història d'amor, que és veritat que són nens prepúbers, o sigui, són prepúbers, o sigui, no són allò dels adolescents, i que la història, per mi, o sigui, la història d'amor és, jo crec que és més maca que la de Your Name, perquè és com més innocent.
Sí, és que clar, Your Name, la història d'amor no acaba de... O sigui, està, però està sempre entre línies. Aquí sí. aquí no és tan subtil, però és molt maca. És molt maca. Que a mi em va agradar molt. El que sí és veritat és que veu molt de Your Name. O sigui, ha volgut dir, no, jo he tingut èxit amb Your Name, segueixo amb la fórmula.
Perquè, a més, hi ha molts planos i moltes situacions que és allò de mira, això és de Your Name, però que han canviat els personatges, però la situació és la mateixa.
Sí, és molt típic de l'anime, o sigui, repetir les coses que s'han fet i que funcionen.
Sí, però...
De l'anime i de tot, diria jo, perquè...
Sí, repeteix la fórmula... Però és bastant diferent de Your Name.
O sigui,
que això és una cosa xula. Trobes molts llocs comuns, però la pel·lícula no és una calca. No és allò que diguis, bueno, ja ha anat a lo fàcil. Tampoc. Tampoc.
Sí, bueno, és una cosa que també parlàvem abans amb tu i amb altra gent, no? Que m'ha semblat, doncs això, en aquest festival, suposo que és de comprar, al mercat dels festivals, no? Una pel·li que, bueno, va tenir molt d'èxit, Your Name, no? De tornar a tenir l'èxit, no? O sigui, bueno, per adreçar-te a un públic, no? I bueno, m'he trobat Weathering With You i Ride Your Wave, que s'assemblen també en l'estructura.
Ride Your Wave és preciosa.
És que totes estan molt ben fetes, però l'estructura és la mateixa. És a dir, és la mateixa. Se centra en una relació amorosa, o sigui, troba una noia, tenen una relació, se separen per una sèrie de circumstàncies, volen estar junts i, bueno, doncs, és Your Name, Quiero Comerme Tu Páncreas, no sé, moltes pel·lis arran de Your Name, no? No sé si va començar...
Sí, però jo crec que Your Name va ser com allò de...
Sí, va despuntar moltíssim.
Perquè jo recordo encara el Festival de Sitges de Your Name del 2016, que és que la gent et deia, tens que veure Your Name, tens que veure Your Name. I jo deia, però no és una pel·li de nenes que ploren? Era la meva frase, no és una pel·li de nenes que ploren? I dius, no, tens que veure perquè no és la pel·li de sucre.
Sí, exacte. A més, jo quan vaig anar a veure Your Name, jo quan compro les entrades de Sitges, o quan selecciono les pel·lícules, quan són d'animació ja la vull. O sigui, llavors no vaig mirar ni de qui era ni de què anava, res. Llavors, clar, entro al cinema i veig aquella meravella que és Your Name, i va ser, clar, jo la vaig descobrir de zero, no sabia ni tan sols de què anava, i era com, uau. Llavors, clar, When We Drink With You, sí que com que anem tots amb el hype de Your Name, sí que ens hem informat més.
I però veiem aquestes coses que dius, això s'assembla a Your
Name.
Exacte.
De fet, els personatges de Your Name surten a We Drink With You.
Sí.
Fan petits cameos, perquè vegis que és el mateix univers.
Home, sabeu que si no s'assemblés en res, hauríeu sortit despotricant de la sala.
Home, evidentment.
Home, vas parar el Your Name i això què és, no?
Clar, és que la gent volia això, volia una Your Name 2. O sigui, això era clar, llavors, bueno...
És que jo recordo
va donar
el
que la gent volia.
O sigui, sortir de l'auditori, però la gent allà, però aplaudint, que deies, mare meva... Sí.
I llagrimeta, eh?
Llagrimeta.
Sí.
Llagrimeta també. Sí. Déu-n'hi-do.
Sí. No?
Sí, sí. Jo un moment que era jo del cor en un puny, de ai, que bonic.
I el Your Wave també va explorar com bastant. Sí. Sí.
Anem a la segona pel·lícula, que si no ens donarà temps de totes. Lieutenant, sir,
why are we here? The Zombies Again, un altre cop amb Little Monsters. No confondre amb Little Zombies, que és una pel·li japonesa que jo encara estic digerint, que crec que vaig coincidir amb tu a l'entrada, pot ser.
Sí.
I l'has digerit, aquella, la japonesa?
Era, bueno, anava molt il·lusionada perquè havia escoltat bones crítiques, però no, era una hora i mitja i li va sobrar una hora,
sí.
Em sembla. Eh?
Sí, sí. Uau, totalment, compro la seva crítica.
Era molt original.
Sí, he creat escola amb les crítiques.
Com a curtmetratge, no? Molt bé, no?
Però no, aquesta que us porto, que és el Little Monsters, recordeu, no Little Zombies, tot i que parlem de zombies, és Little Monsters, amb la Lupita Nyong'o fent de mestressa d'uns nens, enmig d'un apocalipsi zombi, mentre van a un parc d'Austràlia, doncs la típica sortida cultural de l'escola. Però clar, és el joc està en com la Lupita Nyong'o tracta d'ocultar els nens de 5 anys.
Oh, la vida és bella amb zombis.
Exactament, o sigui, el resum de la pel·li és la vida és bella però amb zombis. En comptes de nazis, amb zombis. Si haguessin sigut zombis nazis, ja, perfecte.
No donis idees.
Alguna fase.
I és una pel·li que vaig entrar pensant que, bueno, doncs una pel·li amb nens i zombis, i vaig sortir cantant Taylor Swift, i fins aquí puc parlar, perquè sí que és veritat que Taylor Swift no surt, però la mencionen molt. A ella i als Hanson. Recordeu els Hanson?
Ui, sí.
Doncs és pel·li recomanable.
Que raro, si el Mac té quasi la nostra edat, no ho entenc.
No, jo tema música sempre he estat una mica...
Jo no sé qui són els Hanson, tampoc.
Eren uns germans així com molt rossets, uns blaus, molt una miqueta ja de...
Novaris.
Sí.
Van tenir un hit, vull dir. Sí.
Quin?
Jo el cantaria perquè me'l sé, però no és blanc.
Va, canta, va.
No, que si no ens tanquen la paradeta.
No ens la tanquen.
Sí.
Bueno.
I anem per la tercera, perquè si no jo crec que...
Tercera.
Son bakemono o nantoga shitai ette koto de iinse ne.
Mada bakemono ka to ka mo.
Bakemono de sho.
Bakemono. Sí, que ve el bakemono, el monstre, és It Comes, de Tetsuya Nakashima, el director que ja ens va agradar a Confessions al Mundo de Kanako, presentava la seva peli, la primera peli de terror. Jo portava un any dient que bé, que o sigui, necessito aquesta peli, i ja em van dir de compte perquè divideix molt els fans de Nakashima. I jo ja vaig anar...
I tu penses, a quin bàndol estaré?
Jo vaig rebaixar les expectatives allà al mínim. De fet, jo em vaig asseure i vaig dir, serà una merda. I vaig sortir dient, doncs mira, M'ha agradat. I després...
Home, està en el teu top 3, no vull dir res, però...
Em va agradar molt. Però el que dèiem abans de les correcuites i tal qual, per exemple, vaig parlar amb el Marc, que me'l vaig trobar, i vaig dir, oh, he vist jo la de It Comes, i m'ha encantat, i em diu, doncs a mi no
m'agrada res. A mi no massa. No, a mi tota la 3/4 hora final em van deixar una mica... Ai...
És que a mi això és el que m'agrada, que et deixin amb el cul allà, que dius, ostres... Què és això?
Sí, però clar, jo comprenc que era molt original, però a mi jo no vaig aconseguir entrar en el joc de canvi de protagonista, i que dius, és que la podries haver acabat aquí o fa 20 minuts o d'aquí mitja hora. No acabava d'entendre, ha arribat un punt cap on anava la pel·li. A mi això em va tirar una mica enrere.
És que té una estructura narrativa, jo crec, que,
especial,
que sí. És molt especial. Molta gent va dir, és que no estava muntada, és com Pulp Fiction, que dius, ostres, ja, si et fica ja en Pulp Fiction ja va malament la crítica. I jo crec que és una pel·li d'aquestes que s'ha de veure per una segona vegada, o sigui que si algú està pensant en agafar-la, que l'agafi, perquè jo li agrairé, perquè vull tornar-la a veure, perquè hi ha coses que s'han d'acabar de polir, però jo crec que amb la segona revisió acabaràs de pillar.
Jo és que som molt fan d'aquest home, a mi el Mundo de Kanako i Confessions em tenen meravellat.
Hi haurà segona revisió?
Intentaré.
Aviam si media 3.
Paletes de pollastre tot entrant.
Sí. Em costa repetir pel·lícules perquè, clar, en veig moltes i, clar, costa trobar el moment de repetir, però intentaré.
Aviam si media 3, que és normalment qui edita a Nakashima, doncs s'anima amb aquesta.
Doncs bé, ja tenim aquest top 3 i anem amb el de la Lídia. Lídia, comencem amb una pel·lícula amb nom francès.
Je peux dire mon corps?
Jo ja no m'he atrevit a dir-ho, perquè el nivell de francès és bastant pèssim.
Bueno, una pel·lícula d'animació europea, francesa, que va guanyar el premi a la millor música a Sitges. També va guanyar a Cannes la Setmana de la Crítica, el primer premi. I bé, és una òpera prima, que per cert, vull dir que en aquesta edició del festival moltes òperes primes han estat molt bé. La veritat és que, bueno, que sempre hi ha òperes primes, però el nivell era, bueno, va ser alt, no? Aquesta és una òpera prima en la qual narra dos històries paral·lelament. Per una banda, hi ha una mà tallada que recorre els carrers de París, i per l'altra banda, simultàniament, hi ha una història d'un jove que té una vida bastant gris, desgraciada, diria jo, no? Perquè ve de, bueno, els seus pares van morir quan era molt petit, i la seva vida, doncs, ha tingut molts obstacles, no? Llavors, bueno, doncs, en el seu treball coneix una noia i bueno, s'enamora d'aquesta noia i intenta provocar o intenta aproximar-se a aquesta noia, que la noia asfixia amb ell, i d'aquestes dues històries paral·leles, doncs, hi ha una connexió entre aquest noi, la història d'amor d'aquest noi i aquesta noia, i després la mà que va passant una sèrie d'obstacles per tots els carrers de París, no? És original aquest plantejament, aquesta connexió, i bueno, també la realització de la peli, no? De l'animació és fora de sèrie, és a dir, està molt bé, la veritat és que molt recomanable. Un dels guionistes, co-guionista, va ser també co-guionista d'Amélie, i bueno, doncs, no sé, la recomano molt. Ah, bueno, estarà a Netflix, també.
Detall important.
No sé, detall, sí, no sé quan, però anirà a Netflix, com moltes obres dins de Sitges aquest any, més que altres anys, és a dir, tothom em deia, aquesta ja està a Netflix, aquesta anirà a Netflix, és a dir, no sé quantes, però...
Com la
no
que
sé.
Donava estrena, no? En Hierba Alta, l'endemà sí, ja estava bé, també. Exacte. Ja, ja l'hem vist tots,
crec, no? És que és l'edició de Netflix aquest any, eh?
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. De fet, hi ha hagut pel·lícules com aquesta, que ja me l'havia tret de la programació, perquè si no se'm solapava amb una altra que no... Que havia de triar, i vaig dir, bueno, aquesta la fan a Netflix, doncs ja la veuré a Netflix. Llavors era com...
Sí.
Clar, a vegades has de sacrificar i dius, bueno, si aquesta la podré veure per allà ràpid, doncs ja la veuré, no?
Sí, doncs aquesta, si la podeu veure, bueno, si l'estrenen, doncs millor si aneu al cinema a veure-la, perquè
val la pena, no?
Bastant recomanable, no solament per al guió, sinó també per al tipus d'animació. Està molt bé, la veritat. Mm-hmm. La segona és The Lighthouse. Bueno, aquesta és una de les esperades, una dels títols més forts, no? És una pel·li interpretativa, és un duel actoral entre Willem Dafoe i Robert Pattinson, que són dos guardes de far, no? Que es troben en una illa abandonada de...
Bueno, no vull fer res.
De Nova... Què passa?
No, la pell freda.
Ah, vale.
No ho havia entès ningú, eh?
Sí, jo havia de dir una pifiada.
Una pifiada, també. Sí,
jo havia entès el mateix, dic, ui.
Ja estava dient-li al Roger que tallés, saps? Ja.
On es troben... On es troben un aïllament extrem. I bé, és com mica en mica... bueno, ells es coneixen al principi de la pel·li, no? Veus que Robert Pattinson acaba d'arribar, i mica en mica, a mesura que passa la pel·li, passa una sèrie de coses també sobrenaturals que fan que s'enrareixi moltíssim l'ambient, perquè primer estan aïllats, després Willem Dafoe se li va la olla totalment i Robert Pattinson és un personatge amb un costat fosc també. Llavors, bueno, m'agrada bastant, o sigui, després està rodat en blanc i negre, bueno, la fotografia és increïble. El format és 1.19:1, la proporció, bueno, aquesta que és pràcticament quadrada, i bueno, com els recorda, no sé, altres pel·lis, no? Nosferatu, el gabinet del doctor Caligari, no? El tipus de format, I, bueno, quan l'estrenin, no sé si anirà a Netflix o... No, aquesta l'estrena al
gener. És de Universal, o sigui que...
Sí.
Aquesta estrena primer farà...
Sí, exacte, farà la seva gira, no? Sí.
Jo ho vaig mirar gener de 2020, gener. Perquè la volia veure i es van acabar les acreditacions en res.
Sí.
Aquesta va volar directament.
Va volar.
En principi l'estrenaven a finals d'octubre, però suposo que, bueno, no sé per quina raó, suposo als Oscars, que és al febrer, no sé, doncs...
És possible.
Va al gener. I la tercera, Extraordinari. Bé, aquesta pel·lícula és una comèdia molt original, em va agradar moltíssim, va guanyar el preu del públic en la secció per anar fantàstic, i és una òpera prima, una altra òpera prima, una pel·li irlandesa que, bueno, explica com una professora que té uns poders, no? És una mèdium realment, i ha de salvar la filla d'un client, un client seu de l'autoescola, perquè una estrella de rock, que en declivi, vol utilitzar-la per un rite satànic i la vol utilitzar per recuperar la seva fama. És una comèdia molt fosca i molt divertida. La veritat és que a tothom li va agradar moltíssim. És molt original, la interpretació està molt bé i és d'aquestes pel·lis que de vegades dius ui, anirà cap a baix. No, aquesta és tot perfecte, és a dir, el guió és molt bo i molt ben lligada, molt ben lligat totes les... a mesura que passa la trama, no? Doncs tot està molt ben hilvanat, molt recomanable i bueno, doncs aquí serien els tres títols que a mi més m'han agradat de tot el
festival. Doncs ja tenim els tres top 3 i ara hauríem de parlar del palmarès abans d'acomiadar, no? Perquè clar, sí. Si no...
Palmarès amb una pel·li que és El hoyo que va a guanyar, que personalment no l'he vista, no sé si per què.
Jo sí.
Per favor, il·lustra'ns.
Agafar aire.
Per cert, la veurem a Netflix, que aquesta...
Sí, és una altra de Netflix.
Nota mental.
Sí.
Bueno, una altra òpera prima.
I òpera prima.
Sí, i em va agradar, és molt original, la comences a veure i et recorda molt a Cube.
Sí, realment sí.
Sí, i... però bueno, té una vessant, una crítica social molt llampant. Tot és perfecte, o sigui, les actuacions són molt bones. Bueno, va guanyar, em sembla, un premi per... Bueno, a part de... Bueno, va guanyar, no?, el premi gros, no?, però també el d'efectes especials. I el que no em va agradar és la part final. La part final és molt oberta, tot, o sigui, és una pel·li que va en una direcció i tu veus aquesta direcció i al final és molt obert. Llavors això no m'ha acabat de convèncer, no és que sigui un mal resultat, no? És a dir, un mal acabament, sinó que m'hagués agradat que ho lligués molt bé, perquè semblava que tot anava dirigida a això, no? A que lligués molt bé i que tingués un gir final molt potent. Té un gir final, però... Bueno,
no és tan potent.
Sí, se'n va... Bueno, és molt obert i bueno, deixa molt que... Bueno, parlar, pensar... Bueno, vaig parlar a molts amics d'aquesta pel·li, no?, que els hi havia semblat, i bueno, tots al final doncs, no els va convèncer, però és una molt bona pel·li, la veritat és que molt recomanable.
Sí, jo coincideixo bastant amb tot el que has dit, perquè a mi al final em va agradar. No em va encantar, però sí que em va convèncer. O sigui, un final així obert tampoc em va semblar tan malament. Quan una pel·lícula moltes vegades és distòpica, es basa en un concepte com molt original, a vegades dius, si al final és molt concret, a vegades pot decebre, llavors és com, bueno, vaig a l'obert, cadascú fa una mica la seva interpretació, i és bastant llampant dintre del que cap. I no, a mi la pel·lícula em va agradar molt, realment. Me l'estaven recomanant molta gent, perquè jo la vaig anar a l'últim passi, que va ser... van fer tres passis, un en dies consecutius, i la gent l'anava veient, és que l'has de veure, jo, que sí, que sí, que la veig. I no, la vaig veure i em va agradar molt.
Recordeu el títol? Perquè els oients se'l puguin apuntar.
El hoyo.
El hoyo. Sí. Ah, perfecte.
I després, bueno, no sé si volies comentar alguna cosa més del palmarès. Jo volia comentar millor actriu Imogen Potts, que és la noia que vam veure 28 setmanes després Vibrants dels infectats, que li van donar el premi per Vivarium a la millor actriu, o sigui que per mi merescut.
Sí, també. Sí, realment ho fa molt bé, ho fa realment que la saps veient patir, sí. Aquesta pobra noia.
I a més que ella porta la pel·li, o sigui,
sí,
que si no ho fes malament bé, jo crec que ja cauria. Focus hacia The Gangster, The Cop and The Devil, que és meravellosa,
sí,
o sigui, merescudíssim.
millor llargmetratge d'animació, el Ride Your Wave, que ja sí. hem parlat d'ella i que era la que competia.
Sí, és de tall clàssic, de tall clàssic, vull dir que ja s'ha vist, tot i que el guió està molt bé, vale? Però i bueno, hi ha coses diferents una pel·li a d'altres, no? Si les compares, però l'estructura és igual. Llavors a mi ja m'ha cansat una mica aquesta clar. Aquesta similitud, però bueno, està molt bé, és una molt bona pel·li, sí, sí.
I després, com a millor guió, Julian Punch, que a mi de la pel·li és el que menys em va agradar, el guió.
Jo no l'he vist, per tant, no puc opinar.
jo personalment, el guió ho vaig trobar al final.
Potser és que li volien donar algun premi, i lo típic que ja se t'han acabat els premis, la resta, no? I diuen, doncs li donem el del guió perquè quedi premiada.
I després jo crec
com
que...
Com a persona que ha estat en jurats, us puc dir que funciona així a vegades.
I després despedir-nos del Mike Hosteins, que se'n sí. va de Sitges, que és el subdirector, que a més és la típica persona que tu parles amb l'organització i és el típic que li dona igual, parla amb tu, o sigui, no... és dels que es queden. Jo recordo quan vaig fer el meu TFG, que li vaig demanar ajuda i jo dic, aquest tio no em contesta, però als dos minuts ja m'estava escrivint pel Facebook i era com, ostres, meravellós.
Se t'estan posant els ulls en forma de cor, no, aquell
sí.
moment?
És que quan em vaig fer l'últim dia que s'anava era com... Ai, quina pena.
I no parlem de Mad Max? La gran ausent? La gran festival.
Era el leitmotiv.
Sí,
i finalment, re.
Simbòlic sí. total, no?
Sí, ni cap peli, no, no vull dir ni la primera ni l'última, no?
Ni un
cap
cotxe mal aparcat.
Ni un cotxe mal aparcat, ni sí, sí. cap...
No només no el de la Moritz, o sigui,
sí, el de la Moritz, aquell 600 Interceptor, que tenia la seva gràcia, però ja està, sí.
Cap actor, no vull dir Mel Gibson, ni el George Miller, ni Tina Turner, Tom Hardy,
ui,
ni...
Ui, però els 600 Interceptor. No, és que ara m'he quedat al cap amb els 600 Interceptor.
Ah, vale. Sí, i així seguirà tot el programa. Sí, sí.
Però continua.
Doncs això, que no van convidar a ningú. Bueno, ja sabem que les retallades pressupostàries, sí. doncs, aquest any s'ha notat. I, però, no sé, o sigui, aquesta... doncs això, no? O sigui, de no fer cap referència en cap de les accions, no? O sigui, aquesta pel·li, doncs, la veritat és que i solament veure-la en cartell, doncs, no sé, ha quedat una mica deslluït. 40è aniversari de la pel·li, de la primera pel·li.
Sí, deixava una mica estranyat, no? Perquè sí. semblava que havia d'haver-hi molt de bombo sí. amb el tema i al final, no, res. El cartell i
potser
ja.
Potser han tingut algun problema legal que hagi impedit, no?
Potser.
O, jo personalment
o de pressupost, totes les dues coses.
Pressupost potser té més pinta.
Doncs bé, això és el que ha donat de sí aquesta crònica de Sitges. Podríem parlar molta estona més, però hem d'ajustar, ja sabem que en ràdio el temps doncs, és molt limitat. Moltes gràcies a tots tres per haver vingut i haver-nos donat aquesta visió tan polièdrica, perquè clar, al final sou tres visions diferents del festival, pel·lícules molt diferents que ens heu recomanat i ganes de poder-les anar buscant, eh? També, sí, sigui Netflix, sigui sales. Gràcies Sergi, gràcies Marc, gràcies Lídia.
Gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau. De festivals de terror, hem parlat del Cardoterror, hem parlat de Sitges i ara és moment de parlar de salons del còmic i concretament del Girocòmic, del Saló del Còmic de Girona, que s'ha fet aquesta setmana passada a la Devesa, com sempre, i hem anat el Quimèric, no m'incloc a mi, perquè ha anat l'equip Alfons Iker i
el nou
el Becari, que ha vingut i bueno, heu pogut gaudir d'aquesta quarta edició, no?
Sí, l'hem gaudit molt, la veritat ha sigut fenomenal el fet de concentrar-ho en dos dies. Tampoc ho hem notat nosaltres, bueno, sí, perquè hem anat un dia menys, clar. Així d'entrada, però igual, ho hem gaudit igual. L'ambient, comentem que s'ha convenat de sempre, com ens deies, abans, fora d'antena, fantàstic. La gent molt contenta, especialment el diumenge.
I tant, sí, sí, la gent estava supercontenta.
Sí? Vull dir, ja es veia com si fos gent habitual, potser, de...
Sí,
que
hi havia molta gent habitual, sí, sí.
El diumenge hi havia, sobretot, més criatures, més pares,
públic
més mares...
Públic familiar que ens comentava l'Eric, no?, el dia que fem la prèvia.
Pues menos mal que no fui.
Tu hi vas anar el dissabte, i quin era el públic del dissabte, a veure?
Més adult. Hi havia molts cosplays, perquè es feia el concurs de cosplay.
El concurs de passarel·la es feia,
exacte.
El diumenge es feia el d'actuació.
O sigui, molt bé, no? Molta varietat, no?
Sí, sí.
Ja farem màster de com anar als salons, al Saló del Manga.
Sí, això ja també ha servit com a prèvia per escalfar motors, no? La gent que sí, es dedica al cosplay, sí, 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 de dir, vaig a lluir a la meva creació i a veure quina resposta té, no? També en el girocòmic.
Hi havia alguns cosplays que eren per flipar, però estaven molt ben fets.
Home, és que hi dediquen moltes hores.
Sí, tant, eh?
Hi ha molt nivell allà de cosplay, realment, perquè són els que es mouen més per Catalunya i són els que en saben realment. Sí, gent que ha anat a fer competicions a l'estranger.
El bo i millor ho trobàvem al girocòmic, no?
El bo i millor ho trobàvem al girocòmic, sí.
A mi una de les coses que sempre m'han agradat molt del girocòmic són les conferències i les xerrades, perquè trobo que estan molt ben escollides i que ho aporten, no? I una de les que cridava l'atenció era la del Joan Sanz, que per la gent que
aquí
no...
Aquí vinc jo.
Que qui no la conegui és el doblador del Vegeta.
Efectivament, és el doblador del Vegeta i pels qui no coneguin la seva veu o no se'n recordin...
Et destruiré al mateix temps que aquest planeta! No hi ha cap més manera de liquidar-te! Estic decidit a destruir la Terra!
Ningú no dirà que no hi posa passió, eh?
Sí, clar, quina passió! És fascinant. Yeah. Bueno, la conferència va ser superinteressant. Anaven una mica amb retard, però bueno...
Sí, això va, tot el girocomi va anar en retard.
Però això, punt negatiu, això és subsocial. Sort que hi anàvem a passar el dia sencer i no importava tant, no? El fet de que comencés mitja hora abans o mitja hora després.
Efectivament.
Però anava perquè està en nivell ja mitja hora, la cosa.
I què és el que va poder explicar el Sanz?
Doncs mira, jo li vaig escoltar dir que va ser tota una sorpresa l'acollida que va rebre la sèrie, Bola de Drac, perquè ell no s'esperava això. Ni ell ni el seu equip. I això ens deia.
Aviam, l'experiència, en aquell moment que es va doblar inicialment, tampoc sabíem que tindria tanta transcendència, perquè això és una cosa que s'ha fet a base de fans i fans i fans que han fet gran la sèrie. Clar, nosaltres en aquell moment no ho sabíem. El tema de les xarxes socials, que vindria després, clar, jo això estic parlant de l'any 90-91. Alguns no havien nascut, eren molt petits, i clar, no sabíem que en acabat de 8-10 anys vindria el món de les xarxes socials i que la gent que són fans de Bola de Drac es posarien en contacte entre ells, farien una gran família i, bueno, i molta gent, que ara m'ho comentava un amic d'aquí a Girona, doncs, que s'han conegut inclús doncs, sent fans de Bola de Drac, coincidint amb tots aquests certàmens, no? de gent que li agrada el món aquest, no? Llavors això nosaltres en aquell moment no ho esperàvem, va ser una gran sorpresa, nosaltres ho vam fer com una feina més en aquell moment.
Que bonic, aquesta acollida.
Sí, la veritat és que sí, això sempre agrada.
A més, ens va explicar que la seva trajectòria i també les seves dificultats al trobar el to a un personatge, perquè és bastant complicat.
Jo feia poc que feia doblatge, vaig començar amb una sèrie que es deia Els Belluguets, fent un petit personatge. Després va venir el Musculman, que vaig fer un presentador que xerrava molt i que es deia Nakano, i allà vaig agafar una certa pràctica. I després un dia, per casualitat, fent Bola de Drac, que jo anava fent personatges sueltos, el Joan Pera, que era el director i actor, i va dir, mira, fes aquest, no? Bueno, el vam provar, vam veure com ho feia, que era un paio així insolent. Ja es veia, no?, només arribar a la Terra, que és un tio amb males pulgues, però que tindrà trajectòria. I, bueno, vam intentar trobar-li el to.
Què em dius? Tu què penses del doblatge?
Que mola.
De quin? Del Sanz o en general a la
en
vida?
En general, els de carn i ossos. I quin és més complicat, els de carn i ossos o els de dibuixos?
A veure, jo crec que carn i ossos deu ser difícil al quadrar la boca que quedi exactament igual, no? Però potser els d'animació, com que has de fer veus una mica més estranyes, no? Deu ser més difícil.
I tant, i un factor molt important és els ulls.
La gent parla amb la mirada.
I tant, sobretot els dibuixos.
En el cas dels dibuixos, clar, no tenen vida pròpia. Li has de posar tu la vida. Sí que hi ha un altre actor que el doble al Japó, a França, a Anglaterra, on sigui, i li posa la seva ànima, però clar, diem, és un ninot pla. Tu veus aquest ninot, no? La cara, dius, bueno, per les celles que té i l'arrogància i la manera que es posa, doncs ja ho veus que no és un tipus prudent ni tal, llavors li vas trobant l'ànima, diguéssim. En els dibuixos la història és aquesta, el Son Goku és més innocent, més una manera de parlar, més... Clar, en canvi el Vegeta és més contundent.
Més contundent!
Tal qual, no ho podia haver descrit millor.
I tant.
De vegades em recordava el dimoni dels pastorets, però bueno.
I després ens parlava de la immediatesa que demana aquest treball. És un treball que requereix molta rapidesa i, per exemple, els informatius, que tu em corrobora.
Sí.
Vale, és molt difícil.
Però clar, al mateix temps has de fer dir exactament el que diu el guió. O sigui, perquè clar, no és com el teatre o el cine, que et donen un guió uns dies o un mes abans, te l'aprens i... No, no, allà ho estàs llegint i potser és una pel·lícula que no saps ni de què va i el director et diu, mira, aquest és un tipus que fa això, matarà amb aquest perquè l'odia... I en dos segons tens que agafar molta informació, tens que dir exactament el que diu el guió, moltes vegades hi ha paraules estrangeres que s'han de dir d'una manera determinada, que si Tottenham, no, Tottenham. Clar, els noms estrangers compliquen molt la vida, perquè s'han de respectar i llavors, a part, tens que interpretar-ho com ell, clar, aquella persona que tu dobles.
Si fa una mueca, si fa una expressió, sí. Si fa un esforç.
A lo millor aquella escena l'han assajat tot el matí, s'hi troben en situació, clar, si és un metge i està rodant en un hospital, aquell actor s'ho acaba creient que és un metge. Sí. Però tu, bueno... Llavors, clar, té una cosa de la immediatesa, i això és difícil. És difícil perquè és una feina que t'exigeix tres coses alhora. És com un tamboret de tres potes. Si una falla, el tamboret cau. I sempre has d'anar a les tres coses alhora.
I a part de la conferència amb aquest conegudíssim doblador, també vas poder parlar amb altra gent, oi, Iker?
Sí, amb en Marcel González. Alfons, ajuda'm.
Doncs el Marcel González, juntament amb Nacho Fernández, conegut sobretot per un còmic que es deia Dragonfall, així no canvien tant de tema, i en Dani Lagui van crear el còmic El Guantelete Hater de l'Infinito, que un nom que promet.
I tant.
Nom, home, el nom promet ja... Molt. I us va explicar una mica de què anava la història?
Sí. Sí.
Soc un dels que ho crea, juntament amb en Nacho Fernández i en Dani Lagui, i va ser una idea de que havíem de fer un còmic una mica paròdic de totes les, de tota la gran saga que és de pel·lis Marvel que hi ha hagut realment en el cinema, no? I que acaba amb la pel·li d'Endgame. Llavors, a partir d'aquí, divertint-nos molt, doncs hem fet aquest Guante Hater de l'Infinito.
El còmic he llegit Un sueño cumplido. És un sueño cumplido, també?
Bueno, és fer un còmic... A part de, sí, d'estar a Comics 22 de llibreter i a part de... He sigut redactor durant molt de temps, he escrit coses i llavors qualsevol cosa que surti al mercat i que sigui... I que, a més, siguent un còmic, que el còmic he llegit des que tenia mig pam de... Doncs sí que és un somni acomplert per part meva.
I què va dir-te? Ui, aquest disseny és perfecte.
Bueno, és que qualsevol cosa que faci en Nacho Fernández és perfecta. És un dibuixant, el coneixeu ja de Dragonfall, dels seus temps, ha fet moltes coses, és en renom, és espectacular la manera de... I qualsevol cosa que em diguis de... que fa en Nacho Fernández és perfecte. Còmic havia fet coses a nivell amateur. Havia fet el típic, quan era, anava... Conec un dibuixant, al principi havíem fet un còmic quan tenia 17-18 anys, que estava molt bé i és molt bo, boníssim, però a nivell professional no havia fet cap còmic fins ara.
Ha tingut bona acollida el còmic?
Sí, molt bona acollida. En Dani Lagui té el canal Stream Marvel, que és un canal molt gran, amb molt de seguidors, i on ho fa genial. Llavors ja teníem una base assegurada que fa que el còmic s'hagi venut bé.
I què va fer pensar que seria bona idea fer un còmic amb aquest to tan paròdic?
Bueno, aviam, en Dani Lagui és humorista, té Stream Marvel i la seva manera de fer és còmica, llavors ja està marcat d'això. Gran part del sentit de l'humor, pensa que ell també és guionista d'aquest còmic i que també ha creat aquest còmic i que gran part del sentit de l'humor és sentit de l'humor tant de Nacho com de Lagui, com meva. També el de que sigui paròdic de les pel·lícules no és una idea nostra, també va ser l'editorial que ens ho va proposar. Està clar, venia tot el d'Endgame i tenia, col·laborava amb aquest youtuber que amb en Dani Lagui, que té un sentit de l'humor increïble, ho va voler aprofitar i ens van proposar que féssim aquesta paròdia.
A part de fer aquesta entrevista, també vau poder entrevistar altra gent, però no ens hi cap en el programa d'avui, recuperarem un altre programa. Amb qui vau parlar?
Vam parlar amb molta gent, però vam gravar també la gent de Hello Happy Freak, una botiga de Pineda, que estava allà amb un estant al Girocòmic, però ja en parlarem més.
Segur que donarà que parlar. Doncs espero que gaudíssiu molt del Girocòmic.
Va ser una meravella.
Doncs hi tornarem a cinquena edició. Sí o no?
Oh, i tant!
Doncs ja està.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve amb altres coses, com per exemple una entrevista amb la guanyadora del Premi Manuel de Pedrolo amb Òxid sobre Òxid, Maria Hernández. No us ho perdeu. Adéu-siau.